Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Si hi ha un dia a l'any en què passejar pel nostre municipi esdevé quasi una obligació, és aquest. I a més amb el bon temps que tenim enguany. Palma n'és l'epicentre, però cada any s'hi sumen més pobles i ciutats a la festa que suposa aquest dia del llibre. Desenes de paradetes de llibres i flors repartides pels carrers del centre són el reclam perquè guaitem i tresquem entre milers d'exemplars de tots els gèneres i gustos. I durant el matí, l'ambient de la jornada ja ha estat ben animat, és així. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia, així ha estat, sobretot entre els infants que al matí han tingut aquesta sortida escolar per visitar aquestes paradetes. Ara, amb aquest sol de justícia que cau damunt d'altres, el que intenta fer la gent, més que mirar paradetes, és mirar, cercar l'ombra i mirar també algun lloc per dinar. Però vos explicarem tot el que està passant ara, d'aquí res, d'aquí una estona.
Gràcies, Sandra. Tornarem a connectar amb tu al tram final per sentir els protagonistes d'aquesta celebració que marca l'actualitat d'aquest dijous 23 d'abril. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Fem en titulars amb Carme Moreno. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per un anunci que ha fet la ministra Cira Rego a Palma.
La titular de Joventut i Infància avança que l'executiu espanyol reformarà la llei perquè els docents condemnats per assetjament no puguin exercir. Un canvi que podrà resoldre casos com el de Miquel Roldán, el mestre condemnat el 2021 per coaccionar una alumna i que, de nou, ha aixecat el rebuig frontal de les famílies en la nova escola on ha estat destinat.
De fet, 6 de cada 10 alumnes del CEIP Son Pisà no han anat a classe avui en protesta justament per la seva incorporació.
Sí, una mesura de pressió acordada avui per les famílies, ahir volen dir, per resoldre la situació. La MIPA del centre demana educació, suport psicològic tant als infants com les mares i els pares perquè la presència del docent els genera molta preocupació.
Un altre dels assumptes tractats amb la ministra Rego han estat els menors migrants. Admet que no té sentit enviar-ne a les Balears d'altres comunitats quan ja en rep directament.
La presidenta Proens, acompanyada dels responsables dels consells insulars i institucions competents en la tutela d'aquests joves i nins, ha demanat a la ministra en una reunió al consolat que es freni aquest repartiment i que s'accelerin les repatriacions.
Sanitat mou fitxa de cara a la vaga, però els metges ho consideren insuficient.
El Ministeri proposa una reducció gradual de la jornada mèdica fins a les 40 hores. Una vegada s'aprovi l'Estatut Marc, el comitè de vaga ho veu com un avanç, però creu que no basta per resoldre els problemes nuclears de la professió. La vaga està convocada entre dilluns i divendres de la setmana que ve.
A Menorca ha detingut un jove per disparar 5 trets a la cara d'un conegut amb una escopeta de perdigons. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Se l'acusa d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. També s'ha detingut el pare de l'agressor i un tercer home per atacar el jove amb un objecte contundent. A més, resulta que l'atacant tenia un ordre d'allunyament del seu pare, motiu pel qual també se l'ha denunciat per trencament de condemna. Els tres agressors es troben ara d'ara amb llibertat amb càrrecs.
A Eivissa, el Consell reconeix mancances importants d'informació en la nova contracta d'autobusos. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. En aquestes tres primeres setmanes de funcionament del servei, l'empresa ha incomplert el pla d'informació que estava previst per contracte. Per això, la institució insular estudia ara sancions. Mentrestant, el Consell assegura que s'han implantat millores en les línies més demanades.
A Mallorca, avui de matí, s'han lliurat les claus de 12 habitatges públics adquirits recentment per l'Ibavia Calvià. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Eren propietat de l'Ajuntament i estaven tancats des de feia anys. Ara hi viuran en règim de lloguer 12 famílies del municipi. La compra dels pisos a l'Ibavia es va firmar el passat mes de febrer per un import d'1,9 milions d'euros.
En els esports, el Barça amb les mallorquines Cata Coll i Patrick Guijarro ha guanyat la Lliga. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La portera i la migcampista s'han proclamat campiones de Lliga amb el Barça a falta de 4 jornades per acabar el campionat. La victòria ahir per 1-4 al derbi contra l'Espanyol fa que matemàticament les blaugranes sumin el que és l'11 títol de Lliga del club. Patrick Guijarro, que tornava després de la lesió amb Espanya, i Cata Coll sumen així la seva 6a Lliga amb l'equip català. També en futbol, el Mallorca acabarà la jornada a 2 punts del descens. L'Elx va guanyar per 3-2 l'Atlètic de Madrid i surt així de la zona vermella que ara ocupa l'Alavés, rival dissabte del conjunt de Martín de Michelis. I en bàsquet, a la jornada intersetmanal a la primera FEB, ple de derrotes dels equips balears. L'Èstia va caure a la Corunya, el Palmer Oviedo i el Fibui va sumar l'11a derrota consecutiva a casa contra el Guipúscoa.
I completam la portada amb la previsió del temps. Marc Caldentei, bon dia.
Bon dia per avui. Destaquem l'entrada de vent de component nord-est. Bufa en qualque cop moderat i aquest vent fa davallar la temperatura, sobretot cap en el nord de l'arxipèlag. Aquí, màximes més baixes que ahir, valors de 22 a 23 graus en general. En canvi, tornarem a arribar als 25 cap en el sud i oest de Mallorca i també en el sud d'Eivissa. Tot això amb un ambient variable. El sol ha d'anar guanyant terreny després d'un dematí amb estones de cel mig tapat, i també destaquem la situació marítima, sobretot en el nord de cada una de les illes, aquí, en radals de maró, forta maró, fins i tot. Per demà, aquest vent anirà a la baixa, excepte cap en el sud, encara bufarà moderat a Eivissa i Formentera i sud de Mallorca, la resta ja serà bufarà de manera feble. Demà, una jornada amb nígols prims, més sol cap en el nord, però aquests nígols s'aniran espacint, sobretot a Eivissa i Formentera a partir de migdia, i no canviarà la temperatura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
És un dels temes del dia, la reunió al Consolat demà entre la ministra d'Infància, Cira Rego, i la presidenta Proens i els presidents dels 4 consells insulars que han reclamat al govern espanyol la contingència preventiva per frenar el repartiment de menors migrants procedents de les Canàries. També li han sol·licitat que s'accelerin les repatriacions dels infants que tenen contacte amb les seves famílies. Les dues parts han coincidit en que ha estat una reunió cordial i han manifestat la seva voluntat de continuar col·laborant. La ministra Rego, però, ha volgut deixar clar que el govern espanyol ja té en compte la sobreocupació dels serveis d'acollida de les illes. Marta Puyalto.
Sí, la presidenta ha traslladat a la ministra la situació límit que viu actualment el sistema de protecció de menors a les illes en un context marcat per la pressió migratòria dels darrers anys. Però ens ha recordat que Balears acull 700 menors migrants. La presidenta ha valorat positivament el to de la trobada i espera que s'obri un espai de col·laboració que doni els seus fruits.
Reconec que li hem traslladat, que esperam que atengui les nostres peticions, que se reconsideri. Jo crec que, i així ho ha reconegut, que se'n va amb una fotografia molt més exacta de la realitat de les Illes Balears, que, a més, no se pot evadir tampoc de la realitat d'un territori pluriinsular.
La ministra Rego ja ha respost que no hi haurà contingència a la carta i ha reivindicat que el decret del repartiment de menors ja contempla les particularitats de cada territori i ha defensat la necessitat de comptar amb indicadors objectius que determinin els repartiments en igualtats de condicions. La titular d'Infància ha reconegut la situació de les Balears i per això, diu, només s'han enviat 4 infants procedents de les Canàries.
Lógicamente, una comunidad autónoma como Baleares, que está recibiendo de manera propia llegadas de niños y niñas no acompañados, no tiene sentido que, por otro lado, se manden más niños y niñas. Haya una política de acogida que tensione más los sistemas de acogida aquí en Baleares.
Pel que fa a l'acceleració de les repatriacions, Rego ha assenyalat que l'executiu espanyol s'ajusta al dret internacional que prioritza la defensa de l'interès del menor i ha atribuït aquesta petició a suposats acords, diu, amb l'extrema dreta.
El govern i els consells també han demanat la retirada del darrer decret estatal que amplia la capacitat ordinària d'acollida a les Balears, passant de 406 a 434 places, fet que elevaria el llindar previ a la declaració de contingència migratòria.
També han reclamat més recursos per atendre els menors que s'acullen actualment. La presidenta ha assenyalat que els 7,8 milions d'euros transferits per l'Estat només suposen un 10% de la despesa total. A la mateixa línia, els consells insulars han demanat al Ministeri poder recórrer als romanents per fer front a despeses extraordinàries derivades de l'atenció d'aquests infants.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, un 60% de l'alumnat del CEIP, del Centre d'Educació Infantil i Primària de Son Pisar a Palma, no han anat a l'escola avui. Per segon dia consecutiu, les famílies mantenen la vaga com a mesura de pressió contra la incorporació del docent Miquel Roldán, que va ser condemnat el 2021 per assetjar un menor. El mestre cobreix una baixa i fa de tutor de quart de primària al centre. Algunes famílies han assegurat que tampoc no duen els infants a l'escola per por i asseguren que mantindran la vaga fins que la situació no es resolgui.
Les famílies han acordat mantenir la vaga després de la reunió del Consell Escolar, en la qual ha participat l'inspector del centre. La MIPA del centre ha explicat que han demanat a l'inspector que Educació doni suport psicològic tant als infants com a les mares i els pares, perquè la presència del docent els genera molta preocupació. Roldán cobreix una substitució, en principi, fins al pròxim dimarts. És Miguel Palau, un dels representants de l'Associació de Pares i Mares.
Por un lado, huelga para, como medida de presión, y por otro, gente que no viene por miedo. Gente que no viene por miedo, porque el primer día de no vamos a venir como medida de presión era hoy. Pero es que ayer faltó el 40% del colegio, de un colegio de 500 personas. Entonces son muchos niños que no vinieron simplemente por miedo, sin que nadie les dijera lo más mínimo, o sea, por decisión propia.
L'inspector ha insistit a les famílies que el docent compleix tots els requisits per fer feina i no es poden prendre mesures extraordinàries contra ell. Davant d'aquest escenari, el president de FAPA Mallorca, Miquel Àngel Guerrero, ha insistit que la Conselleria d'Educació ha de garantir els drets dels infants, per la qual cosa Roldán hauria de passar a tenir unes funcions que no li permetin estar en contacte amb l'alumnat.
Ens negam a creure que no se puguin fer més coses. La Conselleria té molts mecanismes per actuar, el que passa és que els ha de voler posar en marxa. I no serem nosaltres els que li diguem què és el que ha de fer. Perquè tenen molt de professionals, tenen molta experiència, tenen serveis jurídics, tenen serveis administratius, tenen personal docent com per poder actuar.
Aquesta situació ha alterat el funcionament del centre i avui no s'ha pogut avançar amb el temari. A més, hi havia organitzades un seguit d'activitats relacionades amb el dia de Sant Jordi que també s'han cancel·lat.
Doncs precisament a Palma, la ministra d'Infància, Cira Rego, coneixedora d'aquest cas, ha anunciat que el Consell de Ministres aprovarà aviat, en les pròximes setmanes, la reforma legal perquè els docents condemnats per assetjament no puguin tornar a exercir.
Una modificació que, segons ha explicat la ministra, preveu ampliar la Llei de Protecció de la Infància per incloure dins l'article 57, les condemnes per assetjament com a causa d'inhabilitació per fer feina a menors.
Una demanda que además viene de otros territorios de nuestro país y que lógicamente a la hora de ampliar la ley pues hemos tenido en cuenta y se va a considerar. Como decía, es una ley que va dentro de poquito tiempo al Consejo de Ministros.
El cas del docent mallorquí s'ha abordat a la reunió entre la ministra Rego i la presidenta del govern, però ens ha reclamat màxima celeritat perquè sense aquesta reforma l'administració autonòmica, diu, no pot apartar aquests professionals si no existeix una inhabilitació judicial expressa.
Aquesta realitat, aquest fet, deixa fermat de mans i peus en el govern en la seva voluntat de garantir sempre i per damunt de tot la protecció i seguretat dels menors i la tranquil·litat de les famílies.
També avui estem pendents a Eivissa, on continua oberta la investigació per esbrinar les causes de la forta explosió de dimarts a un bloc de pisos socials de l'Ibavi, al barri de Can Cantó, a Vila Carmen.
Els bombers de l'illa insisteixen en el fet que va ser en encendre un encalentidor quan es va produir l'explosió en entrar en contacte amb una bombolla de gas. Tot això, a les darreres hores, ha sorgit una altra hipòtesi que apunta a la Policia Nacional, que parla de mala combustió per les obres de canvi de gas a electricitat. La deflagració va deixar 4 persones ferides, continua en estat crític la dona de 45 anys, ingressada a l'UCI de l'Hospital Can Mises, els dos joves de 23 i 21 anys romanen ingressats a la unitat de cremats de l'Hospital La Fe de València amb pronòstic reservat, i el quart ferit, el jove de 21 anys, evoluciona favorablement i la previsió és que avui passi de l'UCI de la Clínica del Roser a Planta perquè l'atengui la unitat de neurocirurgia. L'immoble té 22 habitatges, 5 han quedat greument afectats i les famílies ja no podran tornar a casa seva fins almenys 2 mesos, segons ha informat l'Ajuntament de Vila. Aquesta nit ja han dormit la resta de veïns a l'edifici, tot i que ho han fet en condicions precàries, sense gas i aigua calenta. L'Ajuntament d'Eivissa els està donant servei per menjar i de dutxa.
I la Policia Nacional ha detingut 9 persones per una baralla multitudinària amb 3 ferits a Palma. Els fets van ocórrer la matinada de dimecres al cèntric carrer d'Aragó de la capital balear i es van iniciar per la sustracció d'un telèfon mòbil.
Un grup de persones va acusar un altre d'haver robat el terminal. Els varen exigir por de revisar les maletes que portaven per intentar localitzar el dispositiu. Davant la seva negativa, un dels implicats va trencar una botella per amenaçar l'altre grup i això va desencadenar una batalla campal per la zona, la barriada de Son Costa. Diverses patrulles varen ser avisades per un home sagnant al carrer i en desplaçar-se fins allà varen localitzar 2 ferits més que varen ser traslladats a centres mèdics amb lesions i contusions. Arran de les seves declaracions, es va detenir un total de 9 persones, 7 homes i 2 dones, però no se'n descarta més, ja que l'operació continua oberta.
Ho avançàvem en titular ja una nova proposta del Ministeri de Sanitat per intentar desencallar el conflicte laboral que manté amb els professionals mèdics. Es tracta de la possibilitat de reduir de forma gradual la jornada màxima fins a les 42 hores en 3 anys i fins a les 40 en 5 anys. El gabinet de la ministra, Mònica García, ha fet arribar aquest punt al comitè de vaga que tot i això ho troba insuficient i manté les aturades de la setmana que ve.
És un moviment que ha coincidit amb l'anunci que també ha fet avui la ministra en la seva compareixença al Senat en la negociació de les millores laborals dels metges residents, entre els quals els MIRs, que començarà d'aquí unes setmanes. L'objectiu és ordenar més bé la seva jornada, avançar cap a l'eliminació de les guàrdies de 24 hores i complir amb els estàndards europeus pel que fa als moments de descans. L'anunci no ha servit, però, per suavitzar el conflicte, tampoc la proposta del Ministeri al comitè de vaga per anar reduint de manera progressiva les jornades setmanals fins a les 42 hores en 3 anys i fins a les 45. El malestar per la manca de progressos ha fet que els 5 sindicats mèdics mantinguin les aturades de la setmana que ve i que les comunitats autònomes, entre les quals Balears, hagin vist que avui mateix se'ls anul·lava una trobada amb la ministra, que ha considerat que no pagava la pena veure's, ha dit, perquè els sindicats no mostraven cap voluntat negociadora.
Dins aquest escenari, amb 2 propostes avui per part del Ministeri, una pels metges residents i l'altra per la reducció de la jornada laboral, també una desconvocatòria de reunió amb les comunitats, els professionals mèdics han tornat a demanar la dimissió de la ministra. Miguel Lázaro, president del Sindicat Mèdic de les Illes Balears.
El médico tiene que ver 40 pacientes en primaria, el médico tiene que operar a las 4 o 5 de la mañana porque tiene guardias de 24 horas, es que está en riesgo la seguridad del paciente y eso es lo que nos estamos jugando.
La consellera de Salut, Manuela García, ha criticat la manca de capacitat de la ministra per desencallar un conflicte laboral que ja ha obligat a suspendre 50.000 consultes i intervencions quirúrgiques a les illes.
No se puede llegar a hacer un acuerdo unilateral como hizo o dejar de negociar con los profesionales durante un largo periodo de tiempo. Es imposible. Tiene que sentarse y continuamente estar negociando, que es lo que le toca.
Davant les crítiques, la ministra Mònica García ha insistit en la seva voluntat de diàleg per arribar a un acord, ho deia en la Comissió de Sanitat del Senat avui de matí.
Nuestro compromiso con el diálogo sigue intacto, el objetivo de seguir manteniendo esas mejoras es intacto, son reales para la profesión médica. Es la primera vez en 23 años que se cambia el marco jurídico para mejorar las condiciones laborales.
També en qüestions relacionades amb salut, a les Balears cada any es detecten 60 casos de càncer de cèrvix, una malaltia que mata 24 dones anualment, com ha recordat Manuela García avui a Eivissa.
Per prevenir-la, la Conselleria de Salut implanta una campanya de detecció que ha convidat a ja fer-se una prova senzilla per detectar el virus del papiloma humà amb unes 1.800 dones eivissenques i 10.000 en el conjunt de les illes, començant per les de més edat. Només les que tenen entre 25 i 30 anys s'hauran de fer una citologia. L'objectiu pel 2030 és arribar a les 400.000 dones entre els 25 i els 65 anys. Aquesta campanya de prevenció arriba després que la prova pilot que es va fer a Eivissa, en què es varen detectar 20 positius entre les 800 dones que varen participar, com ha recordat la consellera Manuela García.
5 de la edad entre 25 i 29 anys salieron positives i 15 con positividad para el virus del papiloma humano. Pues son 20 mujeres de 800 que realmente han visto que las lesiones que tenían pues se podrán tratar, se podrán curar y no tienen por qué evolucionar hacia un cáncer de cérvix. Por lo tanto, creemos que es un screening muy importante. Y en el momento actual en que hemos empezado ya hay 1.800 mujeres a las que se ha extendido el programa aquí en Ibiza y Formentera.
La cobertura a les campanyes de vacunació supera el 90%, segons ha destacat la Conselleria, que valora que fa des de fa dos anys també es vacuna els infants que poden ser portadors del virus i contagiar-lo.
I preneu nota d'aquest nou telèfon, el 018. El posa en marxa la DGT per atendre les víctimes d'accidents de trànsit. Aquest telèfon gratuït, que ha presentat avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, dona resposta a una demanda històrica de les associacions de víctimes. Té cobertura nacional i vol ajudar tots els afectats per un sinistre viari.
El 018 centralitzat per la DGT estarà disponible de dilluns a diumenge de les 8 del matí a les 9 del vespre. És d'assistència gratuïta i donarà assessorament legal i suport especialitzat a les víctimes d'un accident. L'atenció serà professional i confidencial. El Ministeri n'ha adjudicat a Vodafone la gestió directa. L'equip estarà format per 9 persones, 6 graduats en treball social, una psicòloga, un advocat i un perfil addicional encarregat de les tasques de coordinació. Seran els professionals que estaran a l'altra banda del telèfon per informar els afectats sobre els recursos disponibles, tant en l'àmbit psicològic, jurídic, social, sanitari com el policial.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El 25 d'abril arriba a la Mallorca 312 OK Mobility, la cita ciclista més emblemàtica de l'illa. Molta força a tots els participants locals en la recta final de preparació. I per la resta, no us ho perdeu. Veniu a viure una jornada única sobre rodes i a compartir la passió pel ciclisme. Consulteu l'afectació de carreteres a mallorca312.com.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma, govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear, para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate, préstamobalear.com, préstamobalear.com.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
La compra-venda d'habitatges al febrer reafirma la tornada de taxes negatives encetada el primer mes de l'any. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, les operacions van caure un 4,4% al segon mes en comparació al febrer de l'any passat.
En total es varen fer un total de 1.188 operacions a l'arxipèlag. En el segon mes de l'any, 1.172 eren habitatges lliures i 16 sobre immobles de protecció oficial.
I en aquest context, el sector immobiliari de les Illes s'ha reunit avui en una nova, en el marc d'una nova edició d'Immo Sapiens. La segona és un fòrum, recordem-ho, per professionals, promotors, experts i representants de les institucions que volen debatre sobre els principals reptes del mercat de l'habitatge. L'acte s'ha organitzat pel Col·legi d'Agents de la Propietat de les Illes, al Castell de Son Vida, i ha estat marcat pel pla d'habitatge aprovat pel govern espanyol aquesta setmana. Tant des del Col·legi dels APIs com des de les institucions han remarcat que és un projecte complex. I de cara als reptes, el conseller del RAM, José Luis Mateo, assegura que el principal serà la manca de sòl disponible. Diu que es necessita col·laboració amb tots els agents.
Solo l'administració no pot fer front a tota la problemàtica. És imprescindible contar con esa col·laboració público-privada. Sí, más lejos, por ejemplo, para la construcción de esa nueva figura de la vivienda de precio limitado, es imprescindible para poder extraer y sacar, hacer aflorar esos pisos que permanecen vacíos en nuestras ciudades y ponerlos a disposición de los residentes. Es imprescindible también esa colaboración para poner en marcha los proyectos residenciales estratégicos.
Per la seva banda, el sector afirma que ja veu resultats en les polítiques prèvies que s'han engegat abans d'aquest pla i que han posat en marxa altres institucions, autonòmiques, insulars i fins i tot europees. Per això preveuen que la venda d'habitatges encara pugi al nivell d'anys passats, però en el cas del lloguer ja hi veuen una recessió de preus. És José Miguel Artieda, president del col·legi i organitzador de l'esdeveniment.
Poca oferta, molta demanda, demanda també per part d'estrangers i això fa que hi hagi una pujada que difícilment s'esperi una estabilització a una baixada, com ha passat els darrers anys, que està pujant un 10% anual. Una altra cosa és el tema de lloguers, que ja veiem certa, diguem, certa normalització, certa frenada, i bueno, els preus són els que són molt alts.
Seguim amb més assumptes de la crònica econòmica. La banca Marc es mostra prudent davant dels efectes del conflicte de l'Orient Mitjà a les Balears. Assegura l'entitat financera que segueixen amb atenció aquest conflicte, però sense alarma, avalats per la solidesa que té l'empresa.
L'entitat ha donat a conèixer avui els resultats de 2025, on a les Balears han arribat els 13.000 milions d'euros en volum de negoci i un 9% més que l'any passat, una xifra que suposa un 24% del volum de negoci i total del banc. A les Illes, els clients que més han augmentat són els de la banca privada en un 17%. José Luis Acea, conseller delegat de Banca Marc.
Pero estamos vigilantes y constructivos, muy conscientes de que el trabajo está hecho antes. Y por tanto diría que en general nuestros clientes están tranquilos. Incluso diría que en algún caso también con expectativas positivas por algún momento oportunístico de mercado. En cuanto a las perspectivas en general, creemos que dependerá de lo que dure el conflicto.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ha estat un altre dels protagonistes de la jornada. Mariano Rajoy nega saber res de cap trama per destruir proves sobre la comptabilitat en negre del Partit Popular. L'expresident espanyol l'ha declarat avui com a testimoni davant l'Audiència Nacional en el judici del cas Kitchen, que investiga si el seu Ministeri de l'Interior va crear amb fons públics una operació per robar documentació compromesa per al PP, a qui havia estat tresorer de la formació, a Luis Bárcenas.
Ha estat una de les declaracions més esperades de tot el judici. Si Rajoy s'ha limitat en contestar monosíl·labs i evasives a les preguntes de l'acusació, com aquesta de si ell era el famós M. Rajoy anotat als papers de Bárcenas.
Anotaciones como Raj, M. Rajoy, el Asturiano o el Barbas. ¿Sabía usted que se referían a usted así?
Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos.
¿Le entregó a usted el señor Bárcenas en un sobre el remanente de la caja B?
Absolutamente falso.
En tot cas, Rajoy s'ha desvinculat totalment d'aquesta suposada trama política.
Y yo, desde luego, de esa operación policial, me enteré realmente en una comisión al que fui yo en el 2021 en el Congreso, cuando un policía dijo que a él nadie le había dado instrucciones para buscar papeles de nadie, sino que de lo que buscaban era el dinero de Bárcenas y los testaferros.
També esperada ha estat la compareixença de l'exsecretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal, que ha declarat com a testimoni després que s'arxivés de manera provisional la seva presumpta relació amb la trama. Qüestionada sobre si sabia si Bárcenas guardava informació compromesa, ella té clar que no.
Yo he podido hablar con mi marido, desde luego, de que esta persona que usted ha citado, el tesorero del Partido Popular, quisiera hacer creer que tenía documentación comprometedora. Y he podido hablar con mi marido de que yo tenía la absoluta seguridad que no tenía ningún tipo de documentación comprometedora. Uh-huh. Las dos cosas. Ni para el Partido Popular ni para mí.
A Burgos ha mort un tercer pacient de càncer que va rebre una dosi 6 vegades superior a la pautada.
Ha estat a l'Hospital Universitari de Burgos després de passar 4 mesos ingressat en estat crític a la UCI. Segons han confirmat fonts del centre hospitalari, la mort ha estat conseqüència de les lesions causades per la sobredosi del fàrmac. En total hi ha 5 pacients afectats i 3, com deim, han mort. El cas s'investiga judicialment per possibles delictes d'homicidi per imprudència professional greu i lesions per imprudència professional greu.
I a l'Orient Mitjà, l'Iran Catalana afirma haver començat a cobrar peatges a l'estret d'Hormuz, tot mentre continua la incògnita de quan es reprendran les converses entre Washington i Teheran al Pakistan. I enmig d'aquest context, Xipre es prepara per parlar sobre la inestabilitat internacional i Ucraïna durant la cimera europea. És una de les qüestions destacades de l'agenda internacional. Així arribarem a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Avui de matí s'han lliurat les claus de 12 habitatges públics adquirits recentment per l'Ibavi a Calvià. Marta Puyalta, bon dia.
Bon dia. Eren propietat de l'Ajuntament i estaven tancats des de feia anys. Ara hi viuran en règim de lloguer 12 famílies del municipi. La compra dels pisos de l'Ibavi es va signar al febrer per un import d'1,9 milions d'euros.
D'altra banda, també a Calvià es millorarà el drenatge de la xarxa de pluvials de la zona de Palma Nova i Magalú.
Una inversió de 4,8 milions que finança el govern amb fons de l'impost de turisme sostenible.
I a Palma avui s'ha aprovat un nou model de galera elèctrica.
Els galeristes continuen aquest període de proves de diferents propostes i demanen que se'ls subvencioni la seva adquisició.
Tot d'una en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores ja trobam les retencions habituals del migdia en la via de cintura, en sentit cap a l'aeroport, a l'altura del túnel de Gènova i també a la zona dels Coles fins a la sortida cap a l'autopista d'Inca, i trobaran la circulació lenta. També petites retencions a les entrades a Palma des de la carretera de Valldemossa i també des de l'autopista d'Inca. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
El cap de setmana del 25 i 26 d'abril arriba la Fira del Vi de Pollença. El claustre de Sant Domingo és el punt de trobada de les dues DO i de la IGP de Mallorca, una cita única per tastar unes 250 referències de 37 cellers de Mallorca i de 29 de la DO Montsant del Priorat de Catalunya. Consulta tota la informació als webs ajpollenca.net i viprimitiu.org. La Fira del Vi de Pollença. Vine a gaudir-la en saviesa.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars. Avui de matí s'han lliurat les claus de 12 habitatges públics adquirits recentment per l'Ibavi a Calvià. Eren propietat de l'Ajuntament i estaven tancats des de feia anys. Ara hi viuran en règim de lloguer 12 famílies del municipi.
Na Sandra ha rebut avui les claus de la seva nova casa. Ben aviat s'instal·larà amb els seus 4 fills. És una de les beneficiaris dels 12 pisos que l'Ibavi ha comprat a l'Ajuntament de Calvià per oferir en règim de lloguer.
Yo vivo en Magaluf desde hace ya 6 años, una casa cedida por mis padres, y bueno, llevaba mucho tiempo esperando que el Ibavi me diera un piso así, y súper feliz.
El govern ha lliurat aquest matí les claus a tots els beneficiaris, que pagaran una renda mitjana de 580 euros en funció dels seus ingressos. José Luis Mateos és el conseller d'Habitatge.
Estamos desarrollando todo un conjunto de actividades y todo un conjunto de iniciativas y programas para conseguir momentos como los de hoy, para conseguir que residentes en Calvià tengan vivienda en Calvià.
Els pisos tenen una superfície mitjana de 70 metres quadrats i 2 estan adaptats per a persones amb discapacitat. S'han adjudicat a famílies amb infants i 5 anys de residència a Calvià. 8 s'ubiquen a Peguera, 2 a Santa Ponça, 1 a Sant Ferrer i un altre a Calvià.
Pues yo estoy viviendo en El Toro y estoy muy contenta porque tengo una niña incapacitada y necesitaba esta casa, vamos. Como el comer, la verdad, que necesitaba mucho la casa.
Estamos en Palma Nova y ahora mismo estábamos compartiendo con mis padres y bueno, ahora que nos ha tocado, pues nos movemos a Peguera.
La compra dels pisos de l'Ibavi es va signar al febrer per un import d'1,9 milions d'euros. Eren propietat del consistori, però feia anys que estaven tancats.
I també a Calvi es millorarà el drenatge de la xarxa de pluvials de la zona de Palma Nova i Magaluf, una inversió de 4,8 milions d'euros que finança el govern amb fons de l'impost de turisme sostenible.
El projecte té com a objectiu resoldre les deficiències del sistema de drenatge especialment vulnerable davant pluges intenses i reduir el risc d'inundacions i d'abocaments d'aigua contaminada a la mà. Per aconseguir-ho, renovaran 3 quilòmetres de canonades i es construiran dos tancs de tempesta a Palma Nova i Magaluf. La inversió prevista és de 4,8 milions finançats amb l'impost de turisme sostenible. El projecte està en fase de redacció i l'objectiu és que es pugui executar dins els dos propers hiverns. Juan Antonio Mengual és el batlle de Calvià i Juan Manuel Lafuente, el conseller de la Mar.
És una infraestructura molt necessària, a més molt demandada pels propis usuaris dels negocis, dels hotels, dels veïnats, perquè quan plou molt hi ha dies que quasi podries anar amb un paddle surf.
Incidir en la separació d'aquestes infraestructures moltíssimes, doncs, que són infraestructures de fa molts anys, és fonamental a Balears. Evitant contaminació i procurant posar tancs de tempestes per aprofitar l'aigua de pluja.
I un darrer punt pel que fa a l'actualitat de Calvià, perquè l'Ajuntament ha adjudicat els serveis de la platja Santa Ponça, que estaran operatius en dues setmanes. En el cas de Magaluf, després de quedar-ne deserta la convocatòria, s'inicia un nou procés que introdueix algunes novetats.
El consistori ha adjudicat els serveis de la platja després de la resolució del contracte per impagament amb l'anterior adjudicatari. En aquest sentit, es preveu que en un termini de 15 dies puguin estar operatius els serveis de maques, parasols, quiosquet i socorrisme, recuperant així la normalitat. Pel que fa a la platja de Magaluf, el procés es perllongarà un poc més, ja que el concurs negociat ha resultat desert. El consistori va convidar a participar-hi més d'una desena d'empreses amb experiència en la gestió de serveis de platja, però totes van declinar la invitació.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2:36, l'Ajuntament de Palma segueix en la seva croada personal per lluitar contra la crisi residencial. Pendents dels grans projectes com el de Son Busquets o de l'aplicació revisada del Pla d'Habitatge del Govern Central, que no veuen amb bons ulls, el batlle de Ciutat Javier Martínez ha destacat a la jornada Himnosapiens del sector immobiliari que fan feina per eliminar burocràcia.
Un exemple, ha dit, són la posada en marxa de les ECUs, és a dir, entitats col·laboradores on es poden tramitar les llicències sense haver d'anar exclusivament a cort. Impulsades pel govern, gràcies a elles, diu Martínez, el temps d'espera per aquests tràmits s'ha reduït a poques setmanes.
Les ECUs ha estat una eina important. En aquests moments a Palma s'estan donant llicències aquelles que aposten per també col·laborar amb les ECUs en 15 dies, en 2, 3, 4 setmanes. Per tant, jo crec que és importantíssim per reactivar i per activar i per poder tenir també habitatge en el mercat.
Mentrestant, avui s'ha aprovat a Palma un nou model de galera elèctriques galeristes. Continuen aquest període de proves de diferents propostes i demanen que se subvencioni la seva adquisició.
Aquest model ve de Polònia i té un cost de 90.000 euros. Un disseny innovador que ha cridat l'atenció dels turistes i també d'algun animalista a qui han pogut sentir cridar aquesta sí. Venancio Vargas es portavoz dels galeristes.
Estamos intentando modernizar lo que es nuestro sistema de licencias entero, ¿no? Porque nuestras licencias son licencias de hace más de 40 años. Está como desfasado.
El cost mitjà és d'uns 40.000 euros. El col·lectiu reclama que se'ls subvencioni, ja que, tot i que la transició no és obligatòria, el suposa un esforç econòmic. A més, aquest vehicle pot assolir els 25 km per hora, més del doble d'un passeig en cavall. La bateria té una autonomia de fins a 200 km.
I a tot això, el cementeri de Sant Valentí de Palma ja disposa d'un espai per al dol de les famílies que han perdut un infant durant l'embaràs o al cap de poc de néixer.
El jardí dels tarongers del cementeri de Sant Valentí acull el nou espai per al dol gestacional, perinatal i neonatal. Belén Soto és la presidenta de l'empresa funerària de Palma.
Este espacio es sobre todo un mensaje de reconocimiento, de acompañamiento y de respeto hacia un duelo que merece ser visibilizado y atendido.
Ombra, bancs, un monòlit i un espai de plaques de record contemplen l'espai de dol que l'Associació de Famílies Afectades, Estel del Cel, ha agraït. Iria Sanz i Maite Arbós són d'aquesta associació.
Gracias a este espacio, las familias tendremos un lugar en el que conectar con nuestros hijos e hijas.
El tener un espacio aquí donde poder venir, incluso con mis hijas, el poder recordar a su hermano.
En els darrers 7 anys, el grup de suport Estels del Cel ha ajudat més de 800 famílies a superar la pèrdua d'un infant.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Dissabte a les 11 del matí tindrà lloc la inauguració de la plaça de Cas Concos a Felanitx, una reforma que suposa una fita històrica per al nucli urbà. A l'acte hi participaran xerimies i balladors.
D'altra banda, també dissabte, en aquest cas a les 6, a la Biblioteca Joan Estalric de Felanitx, hi haurà l'entrega de l'11 Premi de Poesia Miquel Boussà, i una hora més tard, a les 7, començarà el recorregut de la nit literària amb lectures a cases particulars.
Mentrestant, Marratxí posa en marxa el seu canal oficial de WhatsApp per informar la ciutadania. Es tracta d'una nova eina de comunicació que permetrà als veïnats rebre avisos, esdeveniments i serveis municipals de manera directa i ordenada.
A través d'aquest canal, la ciutadania podrà estar al dia dels principals continguts, com ara esdeveniments culturals i festius, cursos i activitats, avisos d'interès i novetats relacionades amb els serveis municipals. El canal funciona de manera unidireccional, és a dir, només l'Ajuntament hi pot publicar missatges. D'aquesta manera es garanteix una comunicació clara, sense interrupcions ni converses paral·leles, que permet als usuaris rebre informació essencial de manera senzilla.
2:40, més qüestions. La residència de gent gran de la Bona Nova de Palma ha rebut avui la visita dels bombers de Mallorca, que han convertit la celebració de Sant Jordi en un dia especial per als residents.
La unitat canina dels bombers de Mallorca ha visitat l'allà de gent gran de la Bona Nova, una jornada emocionant en què padrins i padrines han pogut interactuar amb els cans encarregats dels rescats de la muntanya. Els padrins esperaven l'arribada dels cans i hi havia ganes de poder jugar amb ells. Una iniciativa de l'IMAS per teixir xarxa al voltant de la gent gran. Madalena García és la vicepresidenta de l'IMAS.
És una manera de traslladar quin és el dia a dia de fora, de la societat, que d'això se tracta, no? D'aquest model que tenim a les residències de l'IMAS de fer feina en la persona, aquest model d'atenció centrada en la persona, de poder-los mostrar què és el que feim de fora i duro aquí, perquè en el final ells formen part d'una societat.
Els bombers han explicat amb els seus cans en què consisteix la seva feina. Joan Fornàs és el director insular d'emergències.
L'animal, el ca, és molt proper. És un animal que no són agressius, no juguen en son nins en qualsevol persona. I ells també, per la banda també de pescar, s'ambienta molt en sa gent i és molt millor.
I per acabar l'experiència, els padrins i padrines han pogut interactuar amb uns cans que tenien molta juguera.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona pareja que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
I milers de persones han sortit al carrer per celebrar la cultura que avui dia Sant Jordi, sense cap dubte, és la protagonista dels carrers i places.
És l'esperit que omple des de bon matí als carrers del centre de Palma. Un any més, Sant Jordi conquereix la ciutat i l'engalana amb milers de propostes literàries. N'hi ha de tota casta i gènere, novetats i d'altres que no ho són tant, però que no perden atractiu pels lectors. Els joves i petits de la casa han estat els primers visitants d'aquest inici de la jornada. Còmic, contes, assaig, hi ha quasi tants gèneres com gustos dels actors i també dels escriptors. Roses i llibres, autors i lectors, i ells, els llibreters, enllaç d'aquest ecosistema literari, vos esperen avui fins a les 9 del vespre per celebrar amb ells aquest Dia del Llibre.
A la part forana, la capital del Reiguer, a Uinca, avui també les llibreries han sortit del carrer i, a més, com és dijous, dia de mercat. Des de les 9 del matí fins a les 8, la plaça del Mercat Cobert acull la Fira del Llibre amb exposició i venda d'exemplars i flors i una àmplia oferta cultural que inclou activitats per a tots els públics. De forma paral·lela, durant tot el matí, les escoles han acudit a la plaça per participar de la ja tradicional lectura al carrer.
Durant tota la jornada se celebren diferents propostes com teatre infantil, tallers, signatures d'autors i el lliurament dels premis dels certàmens literaris escolars. Vallès, així com altres activitats que converteixen Inca en un punt de trobada per a la cultura i la literatura. D'altra banda, un any més, coincidint amb la Festa del Llibre, l'Ajuntament presenta a les 6:30 del capvespre al claustre de Sant Domingo les bases de les Jornades d'Estudis Locals d'Inca 2026 i el volum de les Jornades de 2025.
I a Santanyí han celebrat la quarta edició de Sant Jordi Surt al Carrer, per això places, carrers i edificis públics d'aquest municipi s'han omplert d'activitats per acostar la literatura als escolars.
Representacions teatrals han traslladat l'esperit de Sant Jordi als carrers del poble. Al públic, 600 alumnes dels 3 centres educatius del municipi. En total, són una quinzena d'espais diferents per descobrir la literatura. S'han creat zones per llegir llibres i diversos tallers amb iniciatives per a totes les edats.
Amb aquesta celebració de Sant Jordi arribam a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sambas, bon dia de nou.
Bon dia.
Ho dèiem en titulars. El Barça amb les mallorquines Cata Coll i Patrick Guijarro han guanyat la Lliga.
La portera i la migcampista s'han proclamat campiones de Lliga amb el Barça quan falten 4 jornades per acabar el campionat. La victòria ahir per 1-4 al derbi contra l'Espanyol fa que matemàticament sumin la que és el seu 11 títol de Lliga i ja és el 7è consecutiu pel club. Patrick Guijarro, que tornava després de la lesió amb Espanya, i Cata Coll sumen així ja la seva 6ª Lliga amb l'equip català. Sentim Patrick Guijarro.
Sabemos que mucha gente confía en nosotras, pero siempre decimos que dentro del vestuario, a pesar de mucho ruido, nosotras la verdad que nos centramos mucho en lo de dentro y yo creo que podemos estar muy contentas de la temporada que estamos haciendo y ojalá podamos estar aún más felices al final de temporada.
El Barça haurà d'esperar per celebrar el que ha estat el segon títol de la temporada, després de recordar guanyar també la Supercopa d'Espanya, va ser el mes de gener, i dic que hauran d'esperar per celebrar perquè dissabte afronten el partit d'anada de les semifinals de la Champions. Serà a Múnich contra el Bayern.
Creo que podemos estar orgullosas de lo que estamos haciendo por los dos títulos que tenemos y porque seguimos vivas en una final de la Copa de la Reina y en una semi de Champions. Y por supuesto estos dos partidos contra el Bayern van a ser duros, difíciles, pero vamos a con todo al 100% y intentar estar en la nueva final.
Recordant que les dues blaugranes, Cata i Patri, juntament amb Lucía Corrales i Mariona Caldentey, jugaran, si no hi ha cap de nou, amb la selecció espanyola el partit de dia 5 de juny a Son Moix contra Anglaterra, un partit classificatori pel Mundial del Brasil 2027.
A primera divisió, el Mallorca acabarà la jornada a 2 punts del descens.
Això després de la victòria de l'Elx per 3-2 ahir a l'Atlètic de Madrid. Un triomf que treu l'Elx de la zona vermella que ara ocupa l'Alavés amb 33 punts. El rival dissabte del conjunt mallorquí. El conjunt vitorià li acompanyen ara en posicions de descens l'Oviedo amb 27 punts i el Llevant amb 29. Aquests dos equips han de jugar avui els seus partits d'aquesta jornada intersetmanal. D'aquesta manera, el Mallorca ocupa ara per ara la 14a posició amb 35 punts i dissabte a les 2:00 PM victòria contra l'Alavés cercaran una victòria que serà clau per la permanència. Antonio Sivera és el porter de l'Alavés.
Que quedan 7 partidos, cada uno de ellos es una final, creo que así lo estamos trasladando, dando nuestro 100%. Ahora solo falta que el fútbol nos ayude o nos empuje un pelín y yo creo que sacaremos buenos resultados y más, sabiendo que tenemos 2 partidos en casa y lo fuerte que somos con nuestra gente.
A més, ahir també es van jugar aquests altres partits, Real Societat 0, Getafe 1 i el Barça 1, Celta de Vigo 0, un partit amb un nom propi als titulars, el de Lamine Yamal, que després de marcar el gol de penal es va lesionar. Tot i que encara no hi ha confirmació oficial, tot fa pensar que el 10 blaugrana pateix una lesió muscular a la cuixa esquerra que el podria obligar, en el pitjor dels casos, a dir adéu al que resta de temporada. I avui es tancarà aquesta jornada intersetmanal amb 3 partits, quan siguin les 7 Llevant-Sevilla, a les 8 del vespre Rayo Vallecano-Espanyol i a les 9 i mitja del vespre Oviedo Villarreal. I un apunt més, en clau un mallorquinista, perquè avui IB3 estrena el videopodcast de Pinyol Vermell. Els periodistes i companys d'aquesta casa, José Sanchís i Miquel Verger, analitzaran cada dijous l'actualitat del Mallorca. Ens sentim en aquest ordre a Sanchís i a Verger.
Jo personalment me dona la possibilitat de fer feina en mallorquí i de xerrar del Mallorca, que és una de les meves passions, i de fer-ho amb qualcú a qui respecto moltíssim personal i professionalment, que és en Miqui Verger.
Hem aprofitat molt del que ell ha dit, que té la necessitat de parlar del Mallorca i fer-ho en mallorquí, i hem aprofitat aquesta oportunitat.
En el meu cap, el Mallorca xerra en mallorquí. I hi ha qüestions identitàries que jo personalment les sent molt de manera molt intensa i que tinc ganes d'abocar-les dins aquest podcast.
A Primera Federació, Marta, Miguel Álvarez ha parlat en la prèvia del partit decisiu de dissabte contra el Villarreal B.
El tècnic no ha deixat clar si va presentar o no finalment la seva dimissió el passat diumenge. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Miguel Álvarez ha volgut rebaixar el discurs fort cap a la plantilla després de les crítiques cap a la manca de competitivitat de l'equip el passat diumenge en la derrota contra el CUE, el Sevilla Atlético. I davant la pregunta directa de si va o no presentar la dimissió, ha dit això.
Lo que haya dicho con el club o no con el club creo que es cosa del club y de los jugadores y mía, como tú entenderás, ¿no? Simplemente yo se lo he explicado que estaba muy jodido, que es como no puede ser de otra manera, viendo el partido que hemos hecho, viendo jugando en casa, donde hostia, nosotros estábamos siendo muy fuertes, te vas fastidiado por los jugadores, porque sé que han hecho todo lo posible. Creo que hacer tanto lo posible incluso a veces los agarrota un poquito. Yo no me atrevo a ser tan, ¿sí? Es decir, lo que sí que me atrevo a decir que si todo el mundo se exigiera en su trabajo como nos exigieran a los jugadores y entrenadores, España sería una potencia mundial.
O sea, no, si yo no lo pongo en duda, ¿eh? Solo o sea, te pregunto que
por qué... Lo digo porque me preguntáis, yo os pregunto, no preguntadme otras preguntas. Si me preguntáis siempre lo mismo, contesto siempre lo mismo. Si me decís, pues digo, que lo trabajan muy bien, están todo bien, pero esto es una competición donde también otros equipos trabajan.
L'Eivissa juga contra el Villarreal B dissabte. És el segon millor equip de la segona volta i l'anterior equip de Miguel Álvarez.
Un partido especial, claro, pero sobre todo especial porque estoy aquí en el Ibiza y no jugamos muchísimo este partido. Ahora cada partido para nosotros son muchísimo. Y después, pues a nivel emocional, sí, pero cuando empiece el partido, el Ibiza es mi equipo. Sí.
Dissabte des de les 4 i quarta en directe per IB3 Ràdio, Villarreal B, U d'Eivissa.
En tenis, Jaume Munar jugarà la segona ronda del Masters 1000 de Madrid.
El tenista santanyiner ha guanyat Alexander Shevchenko, número 82 del rànquing ATP, per 2-7-0, 6-4 i 6-1. Munar s'enfrontarà demà a Casper Ruud, número 15 del món. Ho farà per cercar bitllet pels 16 de final del torneig madrileny. El darrer enfrontament entre el mallorquí i el tenista noruec va ser a l'Obert d'Austràlia el mes de gener amb victòria per Casper Ruud.
En bàsquet, la jornada intersetmanal d'ahir a Primera FEB no va deixar cap victòria per als representants balears.
Cap dels tres va aconseguir guanyar el seu partit. D'una banda, l'Èstia Menorca va caure contra el líder, el Leimà Corunyà, per 81-72 i ocupa ara la vuitena posició. Quan resten tres jornades pel final, el conjunt menorquí és a una victòria d'assegurar-se el play-off d'ascens a Lliga ACB. Tractaran d'aconseguir-ho aquest mateix diumenge a Vintalfa contra l'Ourense. Sentim l'entrenador Javi Zamora.
Con mucha ilusión, este año podríamos hacer el primer playoff de ascenso a ACB de la historia del club y estamos soñando con él y estamos con muchas ganas, con muchísima ilusión y trabajando cada día con la responsabilidad también de intentar cumplir un sueño que hace que no se vive en la isla pues más de 15 años, ¿no?
El Palmer Bàsquet es coe de la classificació després de perdre ahir a la pista de l'Oviedo per 89-74. Sentim el seu entrenador, Juan Idiez.
Esto nos tiene que servir para el siguiente partido. Jugamos contra Alicante, tenemos que olvidarnos sin dejar de trabajar en los errores, olvidarnos del partido lo antes posible para llevarnos ese aprendizaje que necesitamos y afrontar de la mejor manera el partido de Alicante, porque para nosotros es una final.
I tampoc van bé les coses pel Fibui i Mallorca, que hi va sumar l'onzena derrota consecutiva a casa, perdent contra el Guipúscoa per 63-73. Sentim l'entrenador Pablo García.
Yo ni me fijo en los resultados de otros, son cosas que no podemos controlar. Nuestro objetivo es sacar un partido de las siguientes tres jornadas, es el objetivo real, y no podemos estar a expensas de mirar resultados de otro equipo. Nosotros tenemos que acabar la temporada ganando uno de esos tres partidos. Se nos han escapado tres de una manera un poco cruel.
I a motociclisme, aquest cap de setmana torna al Mundial de Moto amb el Gran Premi d'Espanya.
El circuit Ángel Nieto, el mallorquí Zanguevara, opta al lideratge de Moto2. El mallorquí, el segon a la classificació general, a només 3 punts i mig de Manu González. Izan ha signat un gran inici de temporada, sumant, recordam, 2 podis en 3 curses. Registres que permeten multiplicar les il·lusions d'Izan. El sentim.
Y este año, pues claramente el objetivo es el Mundial. Sí que es verdad que es un objetivo grande, es pronto. Yo ahora mismo voy poniendo objetivos carrera tras carrera, pero hay que estar ahí y en un futuro poder llegar a conseguir ese objetivo.
En motociclisme posàvem així punt final a la informació esportiva.
Gràcies, Marta. Fem ara una pausa i després arriba la cultura, que avui monopolitza un únic tema, Sant Jordi. Tot d'una, sortim al carrer i vols contar com va aquesta diada.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis, i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma, govern de les Illes Balears. Tens una idea de negoci tecnològica? La Cambra de Comerç de Mallorca obre el programa Impulsa Startup. Formació i mentories per fer de la teva idea un producte real. I premi de 1.600 euros per a la millor proposta. Gratuït, finançat pel Fons Social Europeu i el Govern. Informació a cambramallorca.com. Vuelve la Fira del Llonguet Espillery, el 26 de abril desde las 9 de la mañana. Décima edición con gastronomía, artesanía y actividades. Cercavila, charanga, show cookings y tardeo. Y muchos llonguets hechos por nuestros panaderos. También veganos y sin gluten. La EMT refuerza la línea 31 de bus. Te esperamos, Ayuntamiento de Palma.
La actualidad, minuto a minuto, a IB3 Radio. Informativo Migdia.
I els dracs busquen el brill, poemes de desig, l'amor... De...
En aquesta hora, a pocs minuts per a les 3, tornem al centre de Palma, un dels epicentres, el més multitudinari d'aquesta festa de primavera de llibres i roses, que és Sant Jordi. Al principi d'aquest informatiu, Sandra Martínez ens explicava que s'havia reduït el trànsit a curiosos perquè l'hora de dinar, Sandra, bon dia de nou.
Bon dia.
No, perdona.
No perdona, i tampoc el bater de sol, i entre una cosa i una altra ara mateix hi ha una certa tranquil·litat, tot i que el degoteig de persones que baden davant de les parades no atura. Han passat tot just 5 hores des de l'obertura d'aquestes parades i ja tenim els títols que en principi comencen a destacar com entre els més venuts, per exemple el darrer llibre de Fernando Aramburu, Maite, també com una cusa de poesia de Clàudia Darder, o el darrer Premi Sant Jordi de Carles Rabassa, Prometeu de Mil Maneres, també Jaume Oliver i el seu Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. En fi, veurem, tot això haurem d'esperar encara les hores del capvespre, que són les que en principi mouen més gent. Tot això, com dèiem, amb aquesta tranquil·litat que podríem dir que contrasta amb el que ha estat el so protagonista de bona part del matí. El so dels infants que avui han estat els primers a deixar-se sorprendre per la infinita oferta de les paradetes de llibres. Nins apassionats per l'oferta.
Yo tengo esto.
Ay, qué mono, yo
encanta. ¿Cómo
hace el castillo? Es de Pipa.
Però amb el pressupost ben just.
Y ya la mamá me quedo con 5.
Bueno, yo tengo 10 euros.
¿Y tu primo? ¿Cómo se llama?
Llorenç.
Gràcies.
Ja usarán bien.
Contes per a infants i també contes per a nadons.
Tot això ho són per 9 mesos. Són llibres d'aquests de tela per tocar, per exemple, 1395, i després també tots aquests així, que són...
Que són d'aquí com a quadrats.
Exacte, quadrats. en tapa forta, també serveixen per aquesta edat perquè no les rompen.
Per Sant Jordi els llibres es regalen als altres, però també a un mateix, i fins i tot, si convé, més d'una vegada.
Si mires d'on és l'autora, te la puc ajudar, sí, o sigui, farem més ràpid.
Que vale. Ja he dit que el teniu, m'ho pot passar, que és d'Anna Sara.
Claro. Vale. Igualment a mirar a les cabres, eh, vale. Si vols.
No, no fa falta, vale. Jo ja en vull.
Ah, mira.
Mira, las cabras.
Que te faci m'encana,
cariño. Bueno, pues
cariño.
Me ponen los dos. Que me lo merezco, que me he portado muy bien.
I tot i que serà sobretot a partir d'ara al capvespre, quan es multipliqui la presència d'autors a les parades, al matí n'hi ha hagut ja algunes que esperaven trobar-se amb els seus lectors o fins i tot amb unes alumnes despistades que han estat alliçonades per un dels signats, per Felip Munà.
Ben, què vol dir, reines?
Un llibre del Quijote.
Un
llibre del Quijote.
Un llibre del Quixot. Un llibre de qui va escriure el Quixot?
No sé.
Això és un altre pecat mortal? Avui, dia 23 d'abril, celebram la mort des qui va escriure el Quixot. I vosaltres no sabeu qui el va escriure.
Avui celebrem Sant Jordi. També Ivetres Ràdio s'apunta a la festa a partir de les 3, Tèntol i l'Aviador, amb Marga Provenç, per cert, a Ivetres Ràdio en directe des de la Rambla.
Gràcies, Sandra. Arribem a les 3. Quan són les 3, ja ho sabeu, és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 23 d'abril. La titulada Joventut i Infància avança que l'executiu espanyol reformarà la llei perquè els docents condemnats per assetjament no puguin exercir la professió. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Cira Rego ha fet l'anunci després de reunir-se amb la presidenta Proens al Consolat demà. Un canvi que podria resoldre casos com el de Miquel Rondam, el mestre condemnat el 2021 per coaccionar a un alumne i que de nou ha aixecat el rebuig frontal de les famílies del CEIP Son Pisà de Palma, la nova escola on ha estat destinat. Asseguren que els alumnes no hi tornaran fins que el mestre condemnat quedi fora del centre.
Una demanda que además viene de otros territorios de nuestro país y que lógicamente a la hora de ampliar la ley pues hemos tenido en cuenta y se va a considerar. Como decía, es una ley que va dentro de poquito tiempo al Consejo de Ministros.
En aquesta trobada entre la ministra i la presidenta també han abordat l'acolliment de menors migrants no acompanyats.
I Proens ha tornat a demanar la declaració de la contingència migratòria preventiva, aquesta vegada davant la ministra de Joventut i Infància. L'objectiu, paralitzar l'arribada de menors migrants no acompanyats d'altres comunitats.
Reconec que li hem traslladat, que esperam que atengui les nostres peticions, que se reconsideri. Jo crec que, i així ho ha reconegut, que se'n va amb una fotografia molt més exacta de la realitat de les Illes Balears, que a més no se pot evadir tampoc de la realitat d'un territori pluriinsular.
Una petició que la ministra Cira Rego ha rebutjat, però ho ha fet amb matisos, reconeix que les Balears estan al límit i que ara per ara no s'hi derivaran més menors.
Sanitat mou fitxa de cara a la vaga, però els metges ho consideren insuficient.
La ministra Mònica García proposa una reducció gradual de la jornada mèdica fins a les 40 hores una vegada s'aprovi l'estatut marc. El comitè de vaga ho considera un avanç, però creu que no basta per resoldre els problemes nuclears de la professió. La vaga està convocada entre dilluns i divendres de la setmana que ve. Són la ministra i Miguel Lázaro, president del Sindicat Mèdic de les Illes Balears.
Nuestro compromiso con el diálogo sigue intacto, el objetivo de seguir manteniendo estas mejoras es intacto, son reales para la profesión médica. Es la primera vez en 23 años que se cambia el marco jurídico para mejorar las condiciones laborales.
El médico tiene que ver 40 pacientes en primaria, el médico tiene que operar a las 4 o 5 de la mañana porque tiene guardias de 24 horas, es que bueno, está en riesgo la seguridad del paciente y eso es lo que nos estamos jugando.
A Menorca s'ha detingut un jove per disparar 5 tirs a la cara d'un conegut amb una escopeta de perdigons.
Se l'acusa d'un delicte d'homicidi en grau de tentativa. També s'ha detingut el pare de l'agressor i un tercer home per atacar el jove amb un objecte contundent. A més, resulta que l'atacant tenia una ordre d'allunyament del seu pare motiu pel qual també se l'ha denunciat per trencament de condemna. Els tres homes es troben en llibertat amb càrrecs.
I un dels protagonistes del dia ha estat Mariano Rajoy. Nega saber res de cap trama per destruir proves sobre la Caixa B del Partit Popular.
L'expresident espanyol ha declarat avui com a testimoni davant de l'Audiència Nacional en el judici del cas Kitchen. Ha negat l'espionatge a Luis Bárcenas i ha afirmat que és absolutament fals que l'extresorer li entregàs un sobre en dobles.
Notaciones como Raj, M. Rajoy, El Asturiano o El Barbas. ¿Sabía usted que se referían a usted así?
Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos.
¿Le entregó a usted el señor Bárcenas en un sobre el